COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Generalitat ha donat el tret de sortida al procés per al Pacte Nacional per la Justícia, que de fet ha de començar aquest mes de juliol. L'objectiu és crear, segons el govern, un consens sobre la reforma de l'administració de la justícia perquè el seu funcionament sigui més àgil. Molt bona tarda, són les 2:20. Jo sóc Yolanda Canales i t'explico que per això s'ha convidat a una trentena d'entitats i organitzacions, entre les quals hi ha Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o l'Associació Catalana de Municipis. Invitació, però, que no s'ha fet arribar al Poder Judicial, als jutges. Des del govern ho justifiquen perquè així ho explicitava la moció del Parlament, on es reclamava precisament la creació d'aquest pacte per la justícia, i diuen que aniran informant els jutges de l'avenç dels treballs i de les propostes que es plantegin. Propostes que l'executiu espera que els jutges recullin, encara que no hi participin. Ens ho explica el Jan Jordana.
Els jutges lamenten quedar-se fora del Pacte Nacional per la Justícia i consideren que és un projecte abocat al fracàs. El govern va aprovar aquest dimarts la creació de la taula que s'estrenarà a finals de juliol i comptarà amb una trentena d'institucions i entitats, però el Poder Judicial no hi formarà part. Patricia Brutons, jutgessa del Tribunal Superior de Justícia i secretària de l'Associació Professional de la Magistratura a Catalunya, creu que és un projecte viciat amb una perspectiva d'èxit escassa.
Sin conocer exactamente cuál es la finalidad y cuál es el objetivo de este pacto, pero viendo que se trata de un pacto nacional por la justicia sin tener en cuenta y sin que intervengan jueces y magistrados, a pesar de que intervienen una pluralidad de asociaciones y de entidades culturales y entidades de otra tipología, entiendo que se trata de un proyecto absolutamente abocado al fracaso.
Brutons assegura que la participació d'associacions fiscals i judicials en pactes d'aquesta naturalesa hauria d'estar molt justificada i que la col·laboració no seria possible sense l'autorització del Consell General del Poder Judicial. La jutgessa, però, creu que l'òrgan no avalaria la iniciativa. A banda del govern, hi formaran part entitats del món empresarial i jurídic com PIMEC i els col·legis d'advocats, però també organitzacions sindicals com Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua.
I t'expliquem també que la justícia ha avalat l'eutanàsia per al conegut com a pistoler de Tarragona, que va disparar contra els caps de la seva exempresa de seguretat. També va ferir diversos agents dels Mossos d'Esquadra en la seva fugida. L'home està a l'hospital des del passat mes de desembre arran d'una lesió medular després de ser abatut per la policia. Des del sindicat USPAC creuen que mentre arribi el moment es podrien accelerar tots els tràmits perquè es pogués celebrar el judici i les víctimes així tinguin també la seva indemnització. Aleix González.
El portaveu del sindicat de Mossos USPAC, Albert Palacio, incideix en la possibilitat de celebrar un judici just abans de garantir l'eutanàsia al pistoler de Tarragona. Així ho ha explicat en declaracions a aquesta cadena, on ha remarcat la necessitat dels afectats de rebre una compensació pel mal rebut després d'aquest incident, tot respectant el dret a decidir de l'autor dels fets.
Clar, nosaltres no ens hi oposem, sí que ens hi oposem a que es realitzi l'eutanàsia abans que hi hagi una sentència judicial. És el nostre entendre. De fet, avui el nostre gabinet jurídic presenta un recurs, ja que no és ferm la interlocutòria d'ahir, hem presentat un recurs dient que, al nostre entendre, les víctimes se'ls està vulnerant també el dret fonamental a que se'ls assisteixi jurídicament.
Segons explica Palacio, des d'USPAC entenen que la petició d'eutanàsia encara s'emmarca en la interlocutòria del jutjat del dia d'ahir, que dona llum verda al procés que posteriorment ha de ser aprovat per una comissió encara no constituïda. Davant l'interlocutòria d'ahir, recordem que des d'USPAC han presentat un recurs perquè es tinguin en compte els drets dels afectats.
I la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar. Es tracta de la partida més gran d'aquesta substància incautada a Espanya, més de 6 tones intervingudes i 5 persones arrestades per un presumpte delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Segons els investigadors, funcionava almenys des del 2018. Crònica també de l'Aleix González. No disposem d'aquesta crònica. En qualsevol cas, t'expliquem que un ampli desplegament d'agents dels Mossos i la policia local de Valls ha treballat des de les 6 de la matinada d'aquest dijous en un operatiu antidroga al centre històric de la capital de l'Alt Camp. En l'operatiu conjunt s'han detingut dos homes que són germans per delictes contra la salut pública i recaptació. Ara sí, l'Aleix González ens informarà d'aquesta operació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional que han desmantellat una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar.
Més de 6 tones de marihuana intervenides en aquesta nova operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, on han desmantellat una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar. La plantació no tenia cap permís i es dedicava en realitat a l'obtenció d'esqueixos i cultiu de plantes per a l'obtenció de cabdells i posteriorment els manufacturava i empaquetava per vendre'ls al mercat negre. Francisco Botana és portaveu de la Guàrdia Civil.
Estamos hablando de una parcela de 32 hectáreas y que aparentemente se dedicaba al cultivo de cáñamo industrial, dando apariencia de que se trataba de una explotación legal.
La plantació de marihuana estava connectada de forma clandestina al fluid elèctric. Es tracta del frau elèctric més gran detectat per aquesta empresa en una plantació de marihuana, superant els 2 milions de kWh i el 1 milió d'euros de perjudici econòmic. També tenien un servei de seguretat propi.
La plantació també tenia un sofisticado sistema de seguretat dotado de más de 100 cámaras con funciones de última generación para detectar cualquier movimiento. Estas cámaras, ¿qué hacían? Enviaban imágenes a un centro de control donde eran monitorizadas en varias pantallas de televisión durante las 24 horas del día.
Recordem que aquesta operació s'ha saldat amb la intervenció de més de 6 tones de marihuana i 5 persones arrestades per un presumpte delicte contra la salut pública i la defraudació de fluid elèctric.
2:26, moment ja de repassar la informació de serveis. I el Said Esbai tot seguit ens explicarà la previsió del temps. Molt bona tarda, Said.
Bon dia, bona tarda. Avui dijous a Catalunya predomini de cel poc ennuvolat o clar i al Pirineu Occidental alguns intervals de núvols. Temperatures màximes en descens al Pirineu Occidental i en ascens a la resta, arribant als 35 de màxima a Girona, 33 a Tarragona, 31 a Lleida i 29 a Barcelona. A més, al nord de l'Empordà, vent del nord moderat amb cops forts i situació costanera alterada amb onades de més de 3 metres d'alçada. Demà divendres esperem cel poc ennuvolat o clar i el Pirineu Occidental ennuvolat disminuint a poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en ascens al Pirineu i en lleuger ascens o sense canvis a la resta, arribant als 35 de màxima a Girona, 31 a Tarragona i Lleida i 29 a Barcelona. A més, al nord de l'Empordà, vent del nord moderat amb cops forts durant el matí. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
També donem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Eduard Sánchez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment a aquesta hora encara circulació còmoda, en general, tret d'alguns punts amb més intensitat, especialment on tenim lentitud i algunes aturades és a la Ronda Litoral de Barcelona, entre el Fòrum i Poble Nou, en sentit Llobregat, també per un vehicle variat de fa una estona en aquest punt, en aquest tram de la Ronda Litoral. També hi ha una mica més d'intensitat a lentitud a la Ronda de Dalt, al voltant de Vallcarca, sentit Besòs, i també lateral de la P7, a Barberà de Vallès, punt habitual també en sentit sud. En tot cas, a la resta, de moment, sense altres incidències importants. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
2:29, moment de repassar l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Yolanda? Molt bona tarda. Doncs si ahir va ser el dia de Kessié, avui ha estat el dia de la presentació com a nou jugador del Barça d'Andreas Christensen. Titulars, Víctor Navarro.
Des de la sala de premsa de la ciutat esportiva, on fa res 15 minuts ha marxat Christensen, el president Joan Laporta, Jordi Cruyff, que estava avui a l'escenari, no estava Mateu Alemany, i també la part de la directiva i dels familiars de Christensen, dels titulars. Ha dit Joan Laporta que estan treballant per tancar el fair play, amb fair play suficient, i fer totes les incorporacions, que no es faran cap incorporació, no està previst. S'han donat algun cas excepcional abans del 15 de juliol, que és quan activaran la segona palanca, que això no és les incorporacions una promesa a Xavi Hernández, sinó una intenció. Ha reconegut Jordi Cruyff, que l'Inglet està molt a prop de sortir, i també s'ha parlat de Robert Lewandowski. El president del Barça li han preguntat per una informació que ha sortit els últims dies a Alemanya sobre que el Bayern volia tot el diner de cop i no pagat per plaços, com vol, i a terminis, com vol el president Joan Laporta. Ha dit Laporta que no es creu aquesta informació i que té una oferta al Bayern per Robert Lewandowski.
El Barça vamos a hacer nuestro 125 aniversario. Creo que hay pocos clubes que sean tan antiguos como el nuestro y que tengan una historia tan esplendorosa como el nuestro. Y en este sentido, pues respetar al Bayern absolutamente. Ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador pues todas las manifestaciones que ha hecho en la línia de querer venir a jugar con nosotros.
D'altres dos noms propis, Azpilicueta i Marcos Alonso, li han preguntat a Jordi Cruyff pels dos centrals i lateral del Chelsea. Ha dit a Jordi Cruyff que el canvi de comandament al Chelsea, el canvi de propietat, està endarrerint una mica tot, però que un està més factible que l'altre, que tots els jugadors volen venir al Barça, fins i tot perdent diners, guanyant menys diners. Christensen, a la roda de premsa, ha reconegut que de petit, amb 8 anys, va escriure un paper que volia jugar al Barça, que avui està complint el seu somni, ha donat un petó a l'escut i firma fins al 2026 amb una clàusula de 500 milions d'euros.
Sobre el perfil de Christensen, en parlarem a Sportscope amb el nostre company Guille Uzquiano, en clau de Mercato, i parlant de Lewandowski, també ha dit la seva Ferran Torres desde el seu campus de estiu.
Hombre, obviamente es Lewandowski, sabemos el jugador que es, los goles que lleva marcando las últimas temporadas, y bueno, él ya sabemos que quiere venir aquí y veremos a ver a qué acuerdo llega entre el Bayern y el Barça.
Continua el treball al Barça, continua el treball també a l'Espanyol. L'actualitat del dia en blanc i blau gira al voltant d'una sortida d'Àlex Martínez.
L'Espanyol i el Real Oviedo negocien la cessió del lateral dret Miguelón. El jugador no entrava en els plans de Diego Martínez des del primer moment i s'ho va comunicar al club i al jugador. L'Oviedo solament contempla aquesta operació en forma de cessió. Miguelón porta dues temporades a l'Espanyol, va arribar amb l'equip a la segona divisió, on va jugar 19 partits de Lliga i 2 partits de Copa del Rei. La temporada passada va perdre molt del protagonisme i solament va jugar 2 partits de Lliga i 2 partits de Copa. La resta de l'equip continua en la pretemporada amb normalitat, excepte Pedrosa, que està entrenant al marge per molèsties.
Un apunt més de futbol, perquè es confirma també el relleu a la banqueta de l'Adam, on un altre ex-blanc i blau, Sergio García, agafa el relleu de Luis García. En plana poliesportiva és notícia planetària una nova gesta de Rafa Nadal a l'hora de classificar-se per semifinals a Wimbledon, després d'una èpica victòria sobre Taylor Fritz, jugant amb una lesió d'abdomen i forçant el cinquè set al tiebreak definitiu la seva classificació per semis. D'això en parlarem amb Tomàs Carbo ell, i pel que fa al món del bàsquet, l'actualitat gira al voltant dels sortejos europeus i del Mercato. Alberto Díez.
Ja coneixem el full de ruta del conjunt del Bages, és a dir, del Baxi Manresa, la Champions 22-23, competició de la que, recordo, és l'actual subcampió. 32 equips comencen en aquesta competició, la tercera europea en importància, equips que reparteixen en 8 grups de 4 conjunts cadascun. El Baxi Manresa ha quedat enquadrat al grup F, juntament amb el Riga de Letònia, el Limoges francès i un equip que vindrà de la fase de classificació, és a dir, de l'eliminatòria prèvia. I, pel que fa al Mercato d'entrada i sortida de jugadors, el Joventut de Badalona incorpora Henry Ellenson, un 4 nord-americà de 25 anys que l'última temporada ha jugat a l'Obradoiro.
Al Mundial d'Hockey Herba, Espanya juga el seu full de ruta en el partit que les Red Sticks jugaran aquesta nit contra Corea del Sud. L'empat els hi val per ser segones a les noies d'Adrián Loca, el partit que comença a 2:15 de la nit. I a aquesta hora comença a Nyon el sorteig de la main round de la Lliga de Campions de Futbol Sala, on el Barça, vigent campió, sabrà els seus rivals en primera ronda. Operatives al nostre compte de Twitter, @esportscope. Les preguntes del dia. En blaugrana, veieu a Christensen titular aquesta temporada? Guanya el no, 52,4%. En blanc i blau, qui hauria de fitxar l'Espanyol? Dragowski o Álvaro Fernández? Parlem, evidentment, de la porteria. Opció més votada, Dragowski, 70,2%.
Moltes gràcies, José Luis. Més actualitat esportiva a partir de les 3 i 5 de la tarda. Nosaltres et continuem explicant l'actualitat i et demanem que paris atenció a les dades que ha donat avui Càritas, que va atendre l'any passat un 12% més d'usuaris que abans de la pandèmia a tot Catalunya. Un 12% més que el 2019. El bisbe de Vic, Romà Casanova, ha remarcat que des del 2008 la situació que afronten és de crisi permanent i per això reclama a les administracions un pla de xoc per revertir-ho amb urgència i des del consens. L'Àngel Lemus ha recollit altres dades de l'informe de Càritas.
En el darrer any, 241.000 persones es van beneficiar de l'acció social de les 10 Càritas diocesanes que hi ha a Catalunya. D'aquestes persones, un 57% eren dones i més de la meitat del nombre total eren majors d'edat. De les persones que acudeixen a Càritas a demanar ajuda, la majoria són famílies amb nens o un fill. Sobre nacionalitat, els atesos creix en percentatge les persones que provenen de l'Amèrica Central i del Sud, a més de les persones que són d'origen africans. Ara mateix, 2 milions de persones es troben en situació d'exclusió a Catalunya, 1 milió de persones més que abans de la pandèmia. Per això, Càritas proposa un parc d'habitatge públic de lloguer, a més de polítiques de suport a les famílies i als joves. La bretxa digital també ha estat un motiu d'exclusió social. La manca d'accés impedeix accedir al món digital a les persones amb menys recursos. Calle Gómez, representant del grup de treball de Càritas, ha detallat aquesta nova bretxa virtual.
També les administracions públiques i algunes entitats van adoptar la via digital com a únic canal obert. I les persones en situació d'exclusió social han quedat fora d'aquest nou paradigma, convertint-se la bretxa digital en un nou motor d'exclusió social.
Romà Casanova, bisbe de Vic, ha definit l'actual situació de les persones que acudeixen a Càritas a demanar ajuda.
El que constatem sobretot és que les persones que arriben a Càritas, o les persones que Càritas amb la seva mirada descobreix, estan més deteriorades, són més vulnerables i molts estan en situacions límits.
Actualment, Càritas compta amb 11.000 voluntaris i disposen de 98.000 llars on viuen les persones que es beneficien de l'acció social.
I la complicada situació econòmica afecta de ple les famílies nombroses. De fet, gairebé la meitat d'elles assegura que no podrà marxar fora de vacances aquest estiu per falta de recursos, segons una enquesta de la FANOC, la Federació d'Associacions de Famílies Nombroses de Catalunya. L'entitat alerta de l'impacte que pot tenir l'atur i la inflació. Jaume Boquet.
Més d'11.000 famílies han estat partícip d'aquesta enquesta formulada per l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, de les quals un 49% no podran fer vacances enguany. L'estudi afirma que aquestes dades donen pas a un alt i ràpid creixement de la pobresa en famílies nombroses, que afecta un de cada 4 catalans menors d'edat. Els resultats de l'enquesta han demostrat que, a banda de que, com he explicat abans, la meitat d'aquestes famílies no sortiran de casa aquest estiu, el 30% sortiran a un hotel, càmping o casa rural, i el 20% restant aprofitaran segones residències o cases de familiars. A COPE hem parlat amb el director de FANOC, Raül Sánchez, qui ens explicarà la situació actual d'aquestes famílies.
I el que demanem al govern de Catalunya és que actuï, i la primera actuació que pot fer és recuperar la prestació universal per fill a càrrec que hi havia ja existia a Catalunya, que havia estat pionera i que al juliol del 2011, amb la crisi econòmica, van dir que la treien i que la recuperarien de seguida.
Finalment, es demana que es creï un pla específic adaptat a les necessitats d'aquestes famílies, ja que el nombre de menors dependents a càrrec ha augmentat en els darrers 3 anys arrel de la pandèmia.
I t'expliquem també que els sindicats d'ensenyament han convocat noves jornades de vaga per al 7 i el 28 de setembre amb l'objectiu, diuen, de tenir un inici de curs ingovernable. Lamenten que ni el president de la Generalitat ni el conseller d'ensenyament hagin volgut resoldre un conflicte que dura ja mesos. Ens ho explica l'Alejandro Bordoy.
Les organitzacions sindicals ja van avisar a final de curs que el proper no començaria amb normalitat. De fet, el dia 5, primer dia a l'educació infantil i primària, convoquen concentracions als ajuntaments a la tarda. Les setmanes del 12 i del 23 de setembre també hi han previstes altres accions. La Marga Romantínez, de Comissions Obreres, explica que ells no li poden donar suport a la proposta del govern, doncs no afegeix a tots els sectors estudiantils.
El que no podem fer és signar un acord en què es reverteixi, es recuperi un dret laboral, un sector i l'altre sector no, que el representem al 100%, i al 100% van perdre aquest dret laboral alhora. Ens el van arrabassar alhora, a la relativa.
Leli Pericas, d'USTEC, assegura que el següent curs acadèmic serà ingovernable si la Generalitat no senta escoltar les demandes del sector.
I tal com vam anunciar el mes de març, en el qual doncs, ja vam sortir amb la convocatòria de 5 vagues històriques, vam anunciar també que no començaríem amb normalitat, i una mica aquesta roda de premsa és per exposar a l'inici combatiu i que farem, diguéssim, d'un inici de curs que hauria de ser en plena normalitat, un inici de curs ingovernable.
Carles Villallonga, d'USOC, recalca que, tot i que la situació no està en el seu millor moment, encara hi ha temps per arribar a un acord.
Encara són a temps, encara ens poden asseure i podem arribar a un acord i arribar a la pau social i oblidar-nos de les manifestacions i de les mobilitzacions, que tots en tenim ganes, no ens desenganyem, perquè hi ha un desgast per part de tothom.
Les organitzacions també han animat a la comunitat educativa a fer assemblees i tancar-se en els centres educatius les setmanes del 12 al 23 de setembre.
Més coses, unes 2.260 persones han demanat la baixa automàtica per símptomes de Covid des del migdia d'aquest dimecres fins aquest matí, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. En un dia normal es tramiten entre 16.000 i 18.000 baixes comptant tots els motius, no només Covid. Anna Gilabert.
De moment, el sistema per obtenir la baixa automàtica és temporal i es preveu que estigui habilitat durant el juliol i l'agost. Una persona, però, només el podrà fer servir un cop. El conseller Josep Maria Argimon ha reconegut que no havien parlat amb les patronals abans de presentar el sistema, però sí que hi van parlar ahir dimecres. De cara al futur, no ha descartat que s'habiliti un sistema similar per a determinades malalties cròniques. Ha puntualitzat, però, que s'ha d'avaluar durant més temps. D'altra banda, el conseller ha assegurat que s'està arribant al pic de la setena onada i preveu que els casos comencin a baixar a partir de la tercera setmana del juliol. Daniel López Acuña, llicenciat en Medicina i exmembre de l'OMS, es queixa de la poca importància que se li està donant a aquesta nova onada de la pandèmia.
Porque hay un negacionismo de parte de autoridades sanitarias estatales y autonómicas, porque hay un negacionismo de parte de la propia población y de los medios y de los políticos. No estamos sabiendo llamar al pan pan y al vino vino. Lo que podríamos hacer es entender que estamos ante una nueva ola que se ha producido con un gran repunte de incidencia que tiene impactos en la presión asistencial y que en los meses de mayo y junio generó una gran mortalidad.
Mentrestant, es parla de la Centaurus, una nova variant que es va descobrir ara fa un mes a la Índia. López Acuña alerta d'aquesta nova variant.
Surgimiento de variantes nuevas de virus siempre nos preocupa porque pueden tener la potencialidad de ser más contagiosas, pueden escapar más a la eficacia vacunal porque las mutaciones son más complejas y los virus pues, se defienden más del efecto potencial de las vacunas y podemos tener situaciones que supongan mayor gravedad o letalidad.
Aquesta ja s'ha detectat en 6 països. A Espanya de moment no ha arribat, però els experts demanen que es vagi en compte ja que es transmet de forma més ràpida.
Fem tot seguit una petita pausa per la publicitat i tornem amb el Javier Blasco, director de Deco Group Institut, amb qui parlarem d'absentisme laboral.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre, ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre, Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem tot seguit d'absentisme laboral, que a Catalunya l'any passat es va situar en el 7,2%, i de fet és la segona comunitat autònoma amb una taxa més alta. Almenys és el que reflecteix l'onzè informe ADECO sobre empresa saludable i gestió de l'absentisme. I per què es donen aquestes xifres? Per què s'ha arribat a aquesta situació? Doncs per parlar precisament d'aquesta qüestió tenim el senyor Javier Blasco, que és director d'ADECO Group Institute. Muy buenas tardes, señor Blasco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, comentaba eso, que al menos en 2021 Cataluña registró la segunda tasa de absentismo más alta en España, es de un 7,2%. ¿A qué se debe?
Bueno, yo creo que se conjugan en el año 2021 dos factores. En primer lugar, cierta inercia todavía en el momento post-pandemia, porque es verdad que durante la pandemia Cataluña tuvo una elevada incidencia y eso supuso también ausencia por enfermedad o por confinamiento y situación de riesgo, y esto yo creo que se ha prolongado en parte el año 2021. Y además, normalmente cuando se recupera el ciclo económico siempre crece la tasa de absentismo, particularmente aquella vinculada a la incapacidad temporal por enfermedad común, y Cataluña ha sido la comunidad o de las comunidades, junto con País Vasco y Madrid, que han tenido, pues digamos, un crecimiento más sostenido, ¿no? O más temprano, en definitiva, porque por la presencia de múltiples sectores, y sobre todo sectores como la industria, el servicio, que han ido creciendo, y eso de por sí es muy
bueno. Bueno, estamos hablando de que se perdieron, si me permite la expresión, o se me lograron, 116 horas, un poquito más, el año pasado en Cataluña. Como decíamos, efectivamente, en este caso la pandemia ha tenido una influencia importante, pero ¿cuáles son las causas, aparte de este absentismo? ¿Qué es lo que provoca el absentismo? Para que nuestros oyentes también lo sepan, que no solo son las enfermedades, lógicamente.
Sí, normalmente, es decir, dentro del concepto de absentismo, dentro de las ausencias, pues se tienen en cuenta variables, pues, que tienen que ver con conflictividad laboral, que tienen que ver con ausencias en ocasiones no justificadas, en cuanto a, pero que muchas veces, y vuelvo a reiterar que mayoritariamente las ausencias de nuestro país tienen que ver con la enfermedad común. De hecho, otros comportamientos vinculados a las ausencias, que en otro momento puede haber tenido más presencia, he citado uno, que en el caso de la conflictividad laboral, no es el caso. Ha habido ausencias, en este caso deseadas, porque sí que es verdad que se han incrementado las maternidades en un momento post-pandemia, y otro tipo de pequeñas ausencias vinculadas a permisos o licencias no se computan dentro de la tasa de absentismo. Es decir, nosotros a partir de la encuesta trimestral de coste laboral cogemos cada una de las variables, quitamos esa parte, si me permitís, llamémosla de colesterol bueno, en este caso también incluyendo ahí a los expedientes temporales de regulación de empleo, permisos, licencias y el resto que he citado, y se tiene, y por eso decía que sobre todo la mayor parte, y aquí es donde hay que poner el foco, tiene que ver con la enfermedad común, y siempre de manera paralela al crecimiento económico, y esa es la razón por la cual cuando hacemos además la encuesta sobre presentismo y absentismo fraudulento, pues muchas empresas identifican, aunque no es un porcentaje alto, pero un entorno entre un 10 y un 11% de situaciones en la cual, pues detrás de este tipo de enfermedades, pues a lo mejor pues no hay una causa invalidante, ¿no?, para no ir a trabajar.
¿Y qué coste tiene el absentismo laboral, teniendo en cuenta que evidentemente es una variable que no se puede eliminar porque la gente enferma, obviamente?
Bueno, el coste, bueno, pues dependiendo, lógicamente, si incluimos costes directos o costes indirectos, es solamente el coste económico del absentismo, estamos hablando una pérdida de 1.700 millones de horas de trabajo, esto supone casi 940.000 personas que no han trabajado en todo el año, y esto efectivamente desde el punto de vista del coste nos puede llevar a un torno de unos 37.000 millones de euros anuales, es decir, esto quiere decir el 3,1% del Producto Interior Bruto. Nosotros además lo que hemos hecho este año ha sido quitar, digamos, de esos 37.000 millones de euros anuales, cuál ha sido el coste promedio en cada una de las variables a lo largo de los últimos 10, 12 años, ¿no? Y nos sale un coste residual de 9.700 millones de euros. Es decir, si yo durante los últimos 10, 12 años he tenido un coste promedio en enfermedad común de 25.000 y en el coste promedio vinculado a conflictividad, pues no sé, de 500 o de 1.000 millones, eso lo he eliminado, y aún así nos queda un restante, que es el coste, digamos, neto, que sería de 9.700 millones de euros, que aquí supone el 0,8 del Producto Interior Bruto.
Por cierto, que ahora se puede añadir más una nueva causa para causar baja, valga la redundancia, que es la incapacidad temporal por menstruación dolorosa. No sé si han pensado o han cuantificado cómo puede influir esta situación también en las cifras. Supongo que puede aumentar de forma importante. ¿Y cómo se va a gestionar eso, claro?
Bueno, hemos incluido, en la encuesta hemos incluido esta pregunta porque nos preocupaba no tanto lo que pueda suponer, porque vamos a ver, la situación de incapacidad temporal por menstruación dolorosa ya existía en nuestro país. Lo que se ha hecho ha sido mejorar la cobertura en cuanto a lo que es la prestación, cubriéndola desde el primer día. Esto, al menos lo que nos dicen las empresas, es que lo que sí puede suponer es un motivo, perdón, de conflicto. Digo de conflicto porque al final es acceder a una información absolutamente confidencial y desde el punto de vista de la privacidad son datos sensibles. Al final, cuando una empresa tenga que gestionar las prestaciones, pues se va a encontrar con el problema de tener que preguntar o de tener que acceder a una información que por norma no se puede acceder a esa información. Ahí es donde pensamos que está el problema. Eso es lo que nos están respondiendo. Si eso tiene un efecto llamada para una mayor situación de ausencias, como decía, esto ya estaba en la normativa. Si el complemento nuevo supone mayor efecto llamada, al menos lo que nos dicen nosotros las empresas, no es eso lo que preocupa, no parece que vaya a tener un impacto. Lo que sí parece que puede haber, como decía, es una situación de potencial conflicto, porque en definitiva la norma podría haber sido mucho mejor en el sentido de, por ejemplo, haberse gestionado la información directamente desde los servicios públicos de salud hacia las entidades gestoras o las que pagan las prestaciones, para que la empresa no esté en ese canal de comunicación, ¿no? Porque, como decía, hay información sensible, son datos de salud y además son datos íntimos de la persona trabajadora.
Bueno, en este informe de ADECO también se habla de teletrabajo, y en este sentido, el teletrabajo, que ¿cómo puede influir también en el absentismo? Porque, por ejemplo, bueno, no es la primera vez un trabajador pues contagiado con COVID, digo con COVID porque es lo que está ahora, ¿no?, a la orden del día. Pues en lugar de coger la baja, puede trabajar perfectamente desde casa. ¿El teletrabajo en este sentido también puede ayuda a reducir el absentismo? Aunque, bueno, por contra se pueden ganar o perder otras cosas.
Bueno, esto es una nueva fenomenología, efectivamente. Es decir, antes de la pandemia, en un entorno de menor teletrabajo, uno de los debates era este, es decir, una enfermedad es incapacitante para ir a trabajar o no, y en nuestro país siempre hemos tenido una alta incidencia, porque por sistema muchas veces accede a bajas en situación que no es incapacitante, que no te impiden trabajar, y ha ocurrido lo contrario durante la pandemia. Efectivamente había situaciones de enfermedad, pero por tener una sintomatología leve, no ha impedido trabajar en mi casa. Eso es una buena noticia, en tanto en cuanto yo creo que hay que depurar aquello, como decía, que por un lado pueda ser incapacitante para trabajar respecto de otras situaciones que en definitiva pues nos permiten trabajar aunque teniendo algún tipo de molestia. Otra cosa es que, y también lo hemos preguntado en la encuesta, y lo hacíamos anteriormente, como cuando hablamos de presentismo, así se puede apreciar no un absentismo por enfermedad, pero sí una ausencia, ¿no? Cuando una persona trabaja en remoto o cuando trabaja en presencial, que también lo estamos viendo, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que el teletrabajo, pues puede haber personas que tengan el mismo o la misma productividad que cuando trabajan en presencial, pero puede haber personas que en presencial tengan menos productividad que cuando trabajan en remoto. Es decir, al final va un poco de personas y va un poco de situaciones muy concretas, ¿no? Entonces, efectivamente, el teletrabajo puede ayudar a gestionar mejor muchas ausencias que en otros supuestos supondrían baja, y aquí no, se puede trabajar porque no es incapacitante, y en otros supuestos sí que puede suponer eso que se llama el telepresentismo, ¿no? De personas que hacen un uso indebido del teletrabajo, bueno, pues dedicándose a cuestiones personales o cuestiones domésticas, ¿no?
O sea, claro, controlar eso ya es más complicado a nivel remoto, al no ser que sea eso por los niveles de productividad, pero también es verdad que eso depende de la persona y hay gente que rinde menos en casa.
Sí, vamos a modelos de relaciones laborales cada vez más basados en la confianza de las personas, lo que no quita para que las personas y las empresas tengan que ser transparentes y tengamos que conocer o se tenga que conocer la productividad, porque en definitiva la transparencia es lo que genera confianza, ¿no? Pero aún así no siempre es fácil, ¿no? Y por eso decía que o vamos a relaciones basadas en la confianza o esto es absolutamente indigerible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto que ahora se dice, que ha venido para quedarse el teletrabajo, es lo que es una realidad. Es verdad que estamos viendo cierta involución, probablemente por falta de métrica, ¿no? Por falta de información. Algunas empresas se están apostando por vuelta a los escenarios de presencialidad y que en ocasiones incluso están generando una nueva cultura del presentismo, y esto esperemos, pensamos que es una mala solución, es una mala noticia, y esperemos que se vaya reconduciendo. Al final es cierto que se ha ido, esto ha ocurrido en el peor de los escenarios, ¿no? Lo ha pasado de teletrabajo obligado por el confinamiento a una situación postpandémica con rebrotes continuos, de preocupación, de crisis económica, y probablemente no sea el mejor escenario, con una normativa también pues un tanto amenazante, ¿no? Una normativa sobre teletrabajo pues muy focalizada en el tema del coste, pero pensamos que a través de la negociación colectiva, del diálogo social y de que pasemos cuanto antes esta situación de pospandemia, de rebrotes y también de crisis económica, se pueda normalizar la situación y tener un teletrabajo sostenible y estable.
De acuerdo, pues nos quedamos con esta reflexión. Queremos agradecer al señor Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, estos minutos que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest matí s'ha reunit la Junta de Seguretat de Barcelona, presidida per l'alcaldessa i també pel conseller d'Interior. Aquest estiu hi haurà un increment dels efectius policials respecte al 2019, que posaran especial èmfasi en la prevenció, la lluita contra la multireincidència i els robatoris. Els fets delictius, amb tot, han baixat un 23% a Barcelona durant els primers mesos de l'any a la ciutat respecte al mateix període de 2019. I què més dades s'han donat a conèixer la Junta de Seguretat? Doncs ens ho explica la Yolanda Bernal.
Han baixat delictes com els furts o els robatoris amb violència, però en canvi pugen un 31% les agressions sexuals. En el que portem d'any s'han produït 23 agressions sexuals cada mes de mitjana. Aquest tipus de violència masclista es converteix en una prioritat per la policia, tant per la Guàrdia Urbana com pels Mossos d'Esquadra. Per això, com ja es va anunciar, aquest estiu hi haurà patrullatge en les zones d'oci, es potenciaran les rutes segures des d'aquests espais a les estacions de transport públic i s'està treballant de cara al setembre en un nou protocol per augmentar els punts d'atenció policial especialitzada on les víctimes d'agressions puguin denunciar. Agents de la Guàrdia Urbana amb formació també podran recollir aquestes denúncies. L'objectiu, segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, és que les víctimes se sentin acompanyades.
I és que la nostra policia tingui la confiança de les víctimes per ser ateses, ser acompanyades i prestar denúncia, no? Aquest és l'objectiu, naturalment, la prevenció i evitar-ne, i evidentment la resolució. Estem entorn del 80% de resolució de totes les agressions.
Han millorat les xifres pel que fa a la seguretat, però en canvi hi ha més percepció d'inseguretat per part dels ciutadans. I això té molt a veure amb els problemes amb el soroll o les aglomeracions en alguns punts de la ciutat. Tant l'Ajuntament com Interior s'emplacen a millorar també aquesta percepció. Interior vaticina un estiu complicat per la tornada a la normalitat postpandèmia, però apunten que estan millor preparats. D'entrada hi haurà més efectius policials, només de Mossos, 267 agents més.
I abans d'acabar, expliquem que el judici contra l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i l'antiga mesa se celebrarà del 5 al 7 d'octubre, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Es tracta del segon canvi de data fixat pel Tribunal, ja que en un inici s'havia de celebrar el 12 al 15 de juliol i es va ajornar després d'acceptar la recusació del president del Tribunal, Jesús María Barrientos. Posteriorment, es va proposar fer-lo del 26 al 28 d'octubre. Doncs aquí ho deixem, però et continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que passis una molt bona tarda.